El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
En punt, un quart de 10 del matí, això és la tertúlia del gall del monestir, de la ràdio municipal de Sant Cugat. En companyia avui de l'Eduard Jané, molt bon dia.
Bon dia.
Del Lluís Ribas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el trio, el complet, l'Alba Roda, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I benvinguts i bon any.
Que m'agrada això d'Alba, sí. És dir, aquesta cosa... Aquesta cosa de savoir-faire.
Ens ha demanat el minut previ que fem de farciment musical algunes seleccions del que sona a Cugat.cat. Ens ha demanat, podíeu posar alguna cançó meva? Jo ara, aprofitant que tenim aquí un trio, podríem
fer els coros. Bueno, jo et farem els coros.
Estàs a cantar tranquil·lament, aquí.
No tinc cap inconvenient.
No hi ha cap problema amb això.
Podem, l'altra cosa és si hi ha un desastre, no.
Home, podem perllongar encara més aquests dies aquest dia, vaja, de pluja, que la veritat ja feia falta, feia moltíssims dies que no plovia. Un amic meu deia, però ha de ploure els pantans, dic, home, ha de ploure arreu, jo crec. Perquè si no, em sembla que arribarem a la primavera i tindrem problemes, esperem que no. I que plogui el que vulgui. Un temporal...
Recordo que algun conseller va dir que tenia que anar a Montserrat a resar, per veure si va plogir.
És que això era l'any 2005, potser.
De la sequera, jo vaig estar anant a una tertúlia i vaig dir, però us penseu que no plourà mai més? Vull dir, perquè arriba un moment que dius, ostres, esclar que hi ha sequera i hi ha restriccions, però no plourà mai més, esclar, tothom estava i es pentiria.
Hi va haver un moviment.
I al cap de tres dies va començar a ploure.
Un moviment terrible, aquells vaixells que tenien que portar l'aigua.
I el trasbassament des del Ron.
Una cosa...
Aquest trasbassament no s'ha parlat, però és un tema en el qual...
Del Roine, i recordem també tota aquella canalització des de l'Ebre a través de la P7, sí, sí, que van posar aquells tubs enormes, sí, per poder abastir sobretot la població de Barcelona, que és on es concentra.
En aquest moment és un problema greu, perquè ja saps que el president de la Diputació de Saragossa, doncs, ja va dir que què era això de voler, doncs, utilitzar l'aigua de l'Ebre. És que es veu que l'Ebre només és els manyicos.
És per allò del Xixent, em sembla. Deu ser per allò del Xixent.
Sí, no, va bé.
És la torna.
Fet aquell llibre que han editat a la Diputació Provincial i que els va enviar a una sèrie de pobles de Lleida. I entre diverses coses, doncs, hi havia aquesta, no?
Sí, sí.
Com es podia pretendre des de Catalunya, doncs, utilitzar l'aigua de l'Ebre, és increïble.
Problema, per cert, també d'aquest temporal que Catalunya ha afectat d'una altra manera, de manera més feble, però recordem que, no sé si heu mogut per la península, però han tingut problemes a la P6, amb aquelles persones que s'hi han passat gairebé 12 hores atrapades a la carretera. I de fet també això ha derivat després en un altre discurs polític de veure qui té responsabilitat sobre el temporal. No sé si amb aquelles declaracions del ministre que d'alguna manera doncs, atribuïa la responsabilitat a aquells conductors que es van atrevir a sortir a la carretera en aquell moment, segons ell, ja s'havia avisat dels problemes que podia haver-hi, ara derivaven a la gestora de l'autopista aquests problemes, si s'ha informat, no, si els panells informaven d'aquest temporal. Tot plegat, sempre que neva, no només a Catalunya, també a l'estat espanyol, quan no toca o quan no s'espera, dona aquests problemes. Jo no sé si tenim prou recursos, igual que ens passa aquí a les nevades que s'acaba el món, perquè és així i perquè no hi estem acostumats. Normalment és una vegada cada 2 anys o cada 3 anys que tenim un temporal així. No sé si ens falta uns, els ciutadans, una mica de paciència, i els altres estar previnguts per aquests problemes.
Jo diria que hi ha una diferència substancial entre el que és les carreteres nacionals i una autopista.
O autovies i autopistes.
No, el que vull dir és que quan hi ha una autopista de pagament i hi ha una empresa responsable i a la vegada beneficiada per aquest fet, l'actuació hauria de ser d'una manera i a les altres l'actuació podria pensar-se que fos una altra. Els dos Íñigos, que van sortir els dos ahir a parlar, tant un com l'altre, a mi m'agrada això d'Íñigo, em sembla un nom fantàstic.
L'Ignasi.
Me'n recordo, doncs, l'Ingenio Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, etcètera, etcètera. Doncs ells no van dir-ho, però jo recordava perfectament una nevada que va haver-hi aquí, que es va criticar moltíssim el senyor Mas, expresident Mas, perquè estava en una festa al Maresme i va haver-hi també una nit
d'altabaix, sí, sí,
de 8 hores, sí, sí. Possiblement. El problema quan es produeix una cosa com aquesta és que a mesura que es van parant els cotxes, les màquines llevaneus que entren no poden passar. És a dir, hi ha una embossada que fa que mentre aquests cotxes, sobretot alguns, no s'apartin una mica, podríem dir, els altres no poden fer l'acció. Aquesta seria una. L'altre problema és si això és així i per tant saben que això durarà un temps, que hi hagués un tipus d'acció, d'acció, diguéssim, per calmar a la gent, de forma que arribessin amb forcadetes, d'una manera, portant aliments, portant aigua, i sobretot dient, explicant què és el que passa. Ara, quan tu et trobes en un lloc com aquest, allà, al quilòmetre número 24, i davant tens només veus que cotxes i darrere veus que cotxes i no passa ningú, ni Guàrdia Civil, ni Policia Municipal, ni ningú dient-te res en absolut, ni per la ràdio s'està dient res, aleshores això és una falta molt gran. Per tant, vull dir, sí que es pot fer alguna cosa, però no és fàcil.
El que passa que la responsabilitat també d'aquestes autopistes, que dius que és la concessionària, evidentment, que és, però la part final, la responsabilitat final és de la Direcció General de Trànsit, perquè, segur, de fet, els concessionaris no poden parar el trànsit, perquè si no llavors s'acumulen l'altre trànsit amb les altres carreteres. Per tant, hi ha d'haver-hi una acció coordinada d'aquests dos aspectes. O sigui, per tant, la responsabilitat és compartida, diria, no? És evident que totes aquestes catàstrofes, així que surten, això no és una catàstrofe, però vull dir, és un problema, són difícils de solucionar perquè, evidentment, doncs, moltes vegades també la gent tenim una certa irresponsabilitat perquè ens donen notícies de que realment doncs, allò es produirà i no en fem cas. Això sí que és veritat també, no? El que passa és que, evidentment, el que no es pot fer és deixar de tenir informació puntual, actualitzada, anem a dir, el minut, no? Perquè, esclar, aquesta gent que està, anem a dir, a la carretera, que, a més, es pot quedar, anem a dir, doncs, amb una hipotèrmia per problemes de fred o qualsevol cosa d'aquestes, doncs s'ha de solucionar, no?
És difícil, eh? El que deia Iberpistes, que és la concessionària que, per cert, depèn del grup Abertis, i, a més, això d'estapar, ara ho explicarem un altre embolic en aquest sentit, d'alguna manera ve a dir això. Ells no són responsables de la circulació a la via, sinó del manteniment, i per tant manteniment i senyalètica, que després també doncs, prové tota aquesta informació per part del Ministeri. Deia l'embolic perquè s'aprofita, i això ho fem molt als mitjans, quan es parla, quan hi ha un tema rellevant, amb el tema d'Abertis, que recordem que tenia aquella OPA per part d'una empresa italiana i una altra per una filial del president del Real Madrid, que és Alemanya, i que això és veritat que en el seu dia se'n va parlar, i força, però ara els mitjans recuperem sobre la taula què ha passat amb això.
I les declaracions del senyor Rajoy el 2009, que el va dir l'altre dia, que evidentment no estava en compte que tenia que demitir la Magdalena Álvarez pel tema també d'un problema similar, no? Demanant el seu cap, la seva dimissió, i així, i ara, realment, en aquests moments, l'altra oposició, o sigui, s'estan utilitzant, anem a dir, aquests problemes per estar en contra de les accions de govern en un moment determinat, no? Però la política funciona moltes vegades això, no? Com que massa. Tu has fet, masses vegades funciona per aquests temes, no? I per tant, ostres, evidentment és un problema, s'ha de solucionar, tenen responsabilitat i per tant algú tindria que donar la cara, no? Això segur, no?
Home, el que no es pot, jo estava pensant, no? Jo crec que aquí hi ha responsabilitat de molts. Començant per l'usuari, que a vegades som imprudents, només falta veure quan neva aquí una mica al Tibidabo, que la gent surt de Barcelona i
els esquís, anem amb els esquís a baixar.
Vull dir que hi ha responsabilitat, però bueno, hi ha una escala de responsabilitats. En principi jo crec que és Foment que té la responsabilitat de mantenir les carreteres netes, i més com una autopista, com estem dient, no? Una cosa és una carretera de muntanya o una nacional, que pot haver-hi, però una autopista jo crec que té...
És una concessió que...
Que estàs pagant, no? Però, a més, allà hi havia molts drames, allà hi havia criatures, hi havia gent que escalava sense gasolina, vull dir, perquè no tenia previst arribar en un quart d'hora a casa seva, i es va trobar tancat. Vull dir, aquí estic, jo crec que es té de demanar responsabilitats. Hi ha hagut de ser responsable, perquè cobra, per això cobren, per ser responsables d'això.
Qualsevol cas, diguéssim que en matèria municipal, Protecció Civil alerta sobre la situació meteorològica de perill, de vent i de pluja que pot afectar la comarca a partir d'aquesta setmana. Des de l'Ajuntament aconsellen prudència i tenir cura de les persones i elements més vulnerables. Insistim, ara mateix no s'està interpretant un episodi com el que està vivint la resta de la península, però més val prevenir moltes vegades, no?, amb aquestes coses.
Sí, això és així. Jo, de totes maneres, torno a insistir altra vegada en que, a part de la obligació que té qualsevol persona de saber que si surt, quan li han avisat tantes vegades de que hi haurà neu tal, doncs portar cadenes, anar adequat, la càrrega suficient de benzina, etc. A part de tot això, continuo dient que la concessionària tenia que fer un tipus d'acció de tranquil·lització dels usuaris. Uh-huh. O sigui, si jo t'arribo tu, estàs amb
sí,
el cotxe...
Sí,
però si
estàs atrapat no sé quantes hores...
Sí, però si jo t'arribo tu amb aquest... Yeah. I necessita aigua, necessita tal... No, uh-huh. Això ho estem intentant solucionar 12 quilòmetres més enllà, però això tardarà. Si hi ha algú, tu em pot comunicar-se amb aquest telèfon i ho diem, no sé... Si això es va produint, la reacció que pugui tenir, segons quina gent no, però la majoria de gent segur que seria acceptar amb més tranquil·litat la situació. Si et trobes en un lloc que ningú et diu res i que els mitjans tampoc ho estan dient, aleshores el que es produeix és que aquell problema que existeix, que és objectivament claríssim, es converteix encara en més problema.
No és que no n'informessin els mitjans, sinó que no tenien dades, s'entenc jo, suficients per poder establir què és el que passaria, en quin punt estava el moment de l'obertura.
Qui els havia de donar aquestes dades? Havia d'anar precisament, en aquest cas, la concessionària.
Sí. Sí, no.
Que amb això guanyen els diners que guanyen, i molts. Tots sabem, per exemple, que les autopistes de Catalunya estan superamortitzades. No amortitzades, no, superamortitzades. I aquestes autopistes, jo, és una cosa que és una fixació que tinc des de fa molts anys.
Doncs de moment han renovat totes.
Clar, aquí està el tema. I jo tinc, és una obsessió meva, en aquest sentit, i és que quan viatjava una mica més cara i agafava el cotxe i passava la frontera i veia els llocs de descans de les autopistes franceses, clar, és que et caia el món a sobre, no? Perquè deies, vaya merda que tenim aquest país. Perquè, clar, escolta'm, arribaves a un lloc on hi havia de tot, hi havia serveis, hi havia lloc per poder menjar, hi havia dutxes, hi havia de tot.
Però mira, ara t'explicaré una cosa en relació a això de la cura de les carreteres autopistes. En matèria d'autopistes potser sí que aquí et dono la raó, però, per exemple, en carreteres... A França, la zona de la carretera que va des de Puigcerdà fins a Foix,
sí.
Que passa per Aix-les-Thermes, allò es col·lapsa contínuament. En canvi, la part catalana de Puigcerdà, o andorrana, es pot arribar per les dues, pels dos llocs, està molt més net i neva potser inclús més en aquella part que no pas a la catalana o andorrana, i tot i així no tenen...
Els col·lapses,
exacte. Bueno, dir, allò és un drama, aquella carretera.
Per Puy Moren i tota aquella zona d'allà, que anant cap a Andorra, i realment doncs, les cues són considerables, sobretot quan hi havia el tema de les fronteres.
Que és que Andorra el problema no és la neu.
No,
són els cotxes.
No són els cotxes, és el comerç.
Sí, sí.
Perquè en el fons el comerç és el que d'alguna manera atrau a tots els cotxes i llavors doncs, vols anar allà a estalviar. Jo me'n recordo que nosaltres estàvem a Puigcerdà i dèiem anem a estalviar tabac i anem a comprar tabac a Andorra. Clar, entre la gasolina i tot així, no t'estalviava res, evidentment, però nosaltres fèiem conya, dient, anem a Andorra a estalviar.
Però, de maneres,
però bueno, era un esport una mica
Andorra
doncs, comercial.
Andorra ha sigut un fenomen, perquè vull dir, Andorra ha passat de vendre formatges i sucre
Hidrolex
a ser un país, perquè el comerç, vull dir, a part de quatre coses, no són més barates que aquí, ara actualment.
Actualment
ja hi ha molt poques coses.
Però abans, jo no sé si és que era moda o costum, però
el licor són molt més barats i el tabac és molt més barat.
Hi havia coses que no hi eren aquí.
I les colònies,
però fa 40 anys...
El tema d'impostos...
Hi havia elements que aquí no hi eren, senzillament no hi eren.
No hi eren,
jo me'n recordo una cosa tan simple, no? el Bereco, o sigui, totes les...
El Duralex.
Sí. Clar, en aquell moment la gent anava allà a comprar perquè és que aquí no se'n podia comprar, sí. No existia. Sí, sí. Això va durar, no sé, 5 anys, 6 anys, 6 anys, és igual. Però mentrestant, sí. Això va ser un fenomen increïble.
Perquè també valia la pena, per exemple, canviar-se la ràdio del cotxe també. O elements així... Sí.
I no parlem d'anar segons a quines entitats bancàries.
Aquest és un altre tema.
Aquest és un altre tema. Aquest és un tema de la Mària Superior.
Exacte.
Que en el Pedra i Sang sortia aquest any.
Sí, els missals.
Els missals.
No, ara...
Parlant del tema...
Anem lligant
el tema de la religió.
Us anava a dir.
Me passa igual.
Sí, podem parlar del concordat també, però...
Sí, no. Els que
ja repassem tots els temes.
Estan atrapats a la neu, evidentment se'm van encomanar més d'una. El Sant Cristo.
Doncs el tema que us volia comentar ara és sobre l'any 2018. Segurament abans d'anar de vacances amb la Carme havíeu fet també una mica de balanç de l'any, que ja sabem que els últims 4 mesos han estat molt intensos políticament i socialment a Catalunya, però també us voldria dir una mica els reptes de Sant Cugat i de Catalunya, si voleu, si us atreviu, per aquest any 2018. Políticament, Cugat.cat sí que ha fet una notícia amb els partits polítics i han expressat una mica els neguits o els reptes per aquest any. També, per part de l'oposició, surt el tema del pacte de govern. Vull dir, això ja ho han explicat a nivell polític, però jo no sé vosaltres, aquest any 2018, des del punt de vista de la ciutat o de Catalunya, que és... Quins són els reptes o què creieu que una mica dirigiran l'agenda d'aquest any?
Fins aquí no la tenim?
Home, fins a les 10.
Fins a les 10?
Sí.
A veure, farem...
Això no ha canviat.
En tot cas, seran titulars només. Seran titulars. Des del punt de vista de Sant Cugat, jo penso que el fet aquest del pacte que es va... pacte de govern que es va trencar estava cantat, però estava cantat per fora, no per dins. O sigui, estava cantat des de fora. Des de fora, vull dir, del propi govern municipal.
El propi govern municipal ja ho ha dit que se sentien còmodes amb el pacte,
que,
exceptuant...
Per tant, això és el que
vull dir... Còmodes amb el pacte amb el trencament.
Còmodes amb el pacte, jo crec que això...
Còmodes amb el pacte...
Però amb el trencament també em sembla que estaven incòmodes, perquè en el fons...
Home, segur, que ha estat una situació...
Tampoc era una cosa en la qual doncs, tenim un regidor del PSC, sí, que evidentment doncs, tingui aquesta importància.
Jo sempre he pensat que la política municipal és una cosa, la política governamental és una altra, o sigui, penso que és diferent. I això es nota en tot, inclús en el moment de les votacions. Veurem en les properes municipals què és el que passarà, si això. Ara, des del punt de vista nacional, estem realment, jo dic així ràpidament, estic convençut que no pot haver-hi altra cosa que unes segones eleccions. És que no hi ha... Estem un atzucat...
Però qui les convocarà?
Estem
un
atzucat... No, es convocarà a la
porta. Però es constituirà la mesa, això sí que arribarem a aquest punt d'aquí 10 dies?
Jo no crec que es pugui constituir la mesa. A veure... Si és que no hi ha una resposta, que en aquest moment jo no la veig, de Podem i de la CUP, que sembla que no, si no hi ha un canvi del que fins ara s'ha manifestat, jo no veig cap possibilitat. Afegint-hi una altra cosa que és molt important. Tots els encausats en aquest moment, els que estan en presó, els que estan a Bèlgica, a Brussel·les, i els que estan encausats, que no estan en presó però estan en llibertat provisional, això es pot produir d'un moment a l'altre un canvi. Un canvi que farà que el nombre de persones que estiguin a la llista, és a dir, la majoria suposada que en aquest moment té els grups independentistes,
68.
Quedarà afectada. I si queda afectada sense que passi res més del que... És possible que passi de seguida, amb una diferència d'un sol escó.
Però no hi ha un pla B que corre la llista, no veus que pugui córrer? Ho dic per la situació que deies tu, des dels que estan a Bèlgica fins als que estan a la presó encausats, que estan fora ara mateix, però una de les solucions no seria córrer la llista, per exemple? Això no es veu, no ho veus tu, que encara el 2008.
Que dimiteixin del seu càrrec els que estan a l'estranger i llavors doncs, que hi hagin que corri la llista i que li va ser 4 o 5. Bueno, és una de les solucions.
Ho dic abans de convocar eleccions, no ho sé.
És una de les solucions. El que passa, jo l'altre dia vaig fer un tuit en el qual doncs, em vaig equivocar de ple. Perquè vaig dir, home, vigilem, perquè evidentment doncs, jo estic segur que el trauran de la presó, el Junqueras, llavors el problema el tindrem nosaltres amb el Junqueras i amb el Puigdemont. O sigui, si el treuen de la presó, el Puigdemont no té més remei que tornar, perquè evidentment, doncs, si no, serà president del Junqueras. Això era així de clar, però em vaig equivocar de ple. Per tant, jo continuo dient que el problema ara està al cantó del senyor Rajoy i del PP. Perquè nosaltres, en el fons, vull dir, en aquests moments, Espanya té un problema. Espanya té un problema, no Catalunya, Espanya, Davant d'Europa, jo penso que Espanya té un problema molt, molt gros. I per tant, serà difícil. Nosaltres podem formar...
I amb Espanya mateixa.
I amb Espanya mateixa, sí. No per Catalunya, sinó amb Espanya mateixa. Perquè per tant, anem a dir, doncs, Catalunya ho ha de solucionar. Perquè és que si no se soluciona la Catalunya, Espanya té un marrón impressionant a Europa. I jo estic segur que, realment, doncs, estan intentant pactar per sota d'alguna manera, amb tota aquesta gent, tots els polítics, perquè és que si no, no s'entén. Bueno, si no, no s'entén. Vull dir, ha d'haver-hi un pacte per sota, d'alguna manera, tant de l'estat espanyol per amb Catalunya,
ara mateix?
No ho sé, però jo no vull dir noms, però estic segur que deu haver-hi algun intente per intentar buscar alguna solució a la sortida d'aquest tema. Ara, el 155 és l'únic recurs que tenen, perquè, evidentment, doncs, si continuen mantenint la posició de que unilateral del tema de la independència, evidentment, doncs, continuaran tenint. El que no entenc és que, realment, doncs, per defensar una opció política, com pot ser la de Junqueras, d'intentar anar a la independència, vull dir que se li pugui continuar mantenint en presó. Això és surrealista. És que no s'aguanta des del punt de vista ni jurídic ni democràtic. I per tant, hem de dir, doncs, aquí hi ha d'haver-hi un pacte en un moment determinat, perquè Espanya, si no, tindrà un problema.
Però Espanya no està acostumada als pactes, No d'ara, de mai. Espanya està acostumada a fer les coses
por decreto,
per no dir per una altra cosa, no?
Por mis
cataplines. O sigui, que és molt difícil, perquè la postura fins ara d'Espanya, d'en Rajoy, inclús el rei ha sigut una postura forta contra qualsevol pacte. O sigui, jo no veig aquí que hi hagi aquests senyors, i a més, ara ells estan contents, si estan contents, perquè hi ha molta gent que està content que Catalunya vagi malament. Escolta'm,
no ho crec, no els interessa que vagi malament
Catalunya. No interessa ningú, és que segur, hi ha molta gent.
És un 21% del PIB, bueno, ara és un 18%.
És igual. Aquest país no raona. Aquest país no raona. No, home, no, que es veu a la societat civil, aquesta gent no raona.
Els impostos d'aquí repercuteixen en una millora de Andalusia, d'Extremadura, de tot. Home, sí, també
influeixen. No, hi ha molta gent que és a por ellos. No veuen el que els pot representar això. Escolta, mira...
A por ellos és el poble puro i duro que en un moment determinat agafa una posició. Però a por ellos, anem a dir...
Aquests són els que donen el vot perquè en Rajoy estigui on està.
D'acord.
I això, el Rajoy ho respecta molt, això.
Però en política és l'art de lo possible, per tant, anem a dir el Rajoy, jo estic segur que aviam, el Rajoy no és tonto. No es pot dir que és tonto, és un tio que verdament no ens raona, i el que passa és que evidentment està equivocat, i per tant, anem a dir, utilitza la justícia per obtenir els seus vots per poder continuar sent president, vale. Però vull dir que és tonto, no fotis.
No, dic que és tonto.
Si pensem que el Rajoy ha de ser el por ellos, realment, doncs, paga i vamos. És com el senyor Trump, tu, que és el geni, diríem.
No m'explico.
El geni de la política.
No m'he explicat, es veu. Jo t'estic dient que qui dona vots perquè tu segueixis manant és molta part d'aquests que diu el por ellos. És molta part d'aquesta gent que fa la vaga a comprar productes catalans, que s'estan fotent. I això hi ha molta gent que ho té. I jo ho he viscut al carrer...
Però no, tot Espanya no és a por ellos. No, hi ha gent intel·ligent a Espanya,
Vull dir, arriba un moment que...
Si neguem l'evidència que hi ha gent que pensa una mica a Espanya...
Però és que jo no dic...
No la política, sinó hi ha altra gent, el qual doncs està en contra...
La gent es compta pels vots.
Sí, home, sí, però no es pot generalitzar, això és el que em refereixo jo.
Jo no generalitzo, jo t'estic dient que la gent es compta pels vots i de moment el que està demostrant que estan guanyant la gent que pensa així.
I això és un perill. I després el governant, com l'únic que li interessa és seguir, estar a la poltrona, s'enfia d'aquests vots per seguir manant. I aquest és un problema.
Sí, però continuar tenint el problema. Encara que tingui els vots aquests, continuar tenint el
problema. Però quants anys fa que tenim aquest problema?
Però, Àlvar, quan dius Espanya tindrà un problema amb Europa, de moment amb Europa...
Sí, no diu res.
Hi ha hagut més un massatge que no pas en tot aquest sentit. Vull dir, quan, de fet, sí, jo crec...
Perdona, els problemes no són tan simples, diríem.
Ho deia per aclarir. Sí, però té un problema, però de moment... I una cosa que és inamovible, i el que hem vist tots, és un posicionament...
D'estats.
Un posicionament des de Madrid, i no vull parlar de la justícia, parlo ara mateix del govern, que no s'ha mogut en els últims anys, i per tant doncs segueixen fil per randa un posicionament molt concret. Per tant, jo no sé si es veuen un problema de vegades, o potser ells consideren des del seu àmbit, i això és criticable o no, que han fet bé les coses en aquest sentit. És la seva òptica, parlo del govern, no de la justícia, parlo del govern espanyol. Per tant, potser és que no hi ha cap problema, no existeix cap problema i tothom torna o pretenen tornar a la normalitat que ells consideren que ha de ser normal.
Em deixes fer un mix de l'Àlvar i del Lluís, un mix. Quan l'Àlvar apunta aquesta dificultat, aquest problema que té Espanya, el que està dient, amb tota seguretat, és que des d'Europa els hi diuen vosaltres teniu un deute, o sigui, penseu que el PIB, el 100,3% del PIB espanyol és deute.
Que és un deute.
Tenim un deute important, un deute que estem cobrint, d'alguna forma estem cobrint els altres, o us estem ajudant doncs, a sortir dels altres, i el lloc, la zona del vostre país que és més productiva, en aquest moment està baixant. Com a conseqüència, aquest 3% que teníeu previst pujar, no ho aconseguireu, del 17, no ho aconseguireu, i no ho aconseguireu perquè ha baixat el de Catalunya. I encara que hagi pujat una mica, diuen, de la resta d'Espanya, no és suficient per poder fer. Aquest seria un aspecte. Per tant, Europa sí que no ho veu bé. O sigui, Europa... I estic dient Europa, que és una cosa molt etèrea, no? Europa, d'alguna manera, no li agrada que aquest problema persisteixi. Aquest seria un punt.
I Espanya està avisada.
Important. Un segon punt important és quan dius hi ha un tipus de gent, doncs Espanya sempre ha sigut així. Penseu una cosa, la Constitució espanyola, aquests 155 articles, 155 tant que està parlant, que 155, no, el més important dels articles que hi ha per entendre el que passa, és el número 2. El número 2 de la Constitució espanyola diu, parla de la indissolubilitat d'Espanya.
Indissolubilitat d'Espanya.
És indissoluble. Per tant, aquest és l'article important. Aquest és l'article que explica allò que em deien la razón de la sin razón, que demanem del Quijote, doncs la razón de la sin razón és aquesta. Tot està basat en aquesta... Hi ha un altre article, que no recordo el número, però el podíem trobar fàcilment, que diu que l'exèrcit actuarà en el cas de que hi hagi la possibilitat de que algú faci alguna cosa en contra de la unitat d'Espanya. Si agafem aquest paquet, aquest que estic dient jo, el 155 és una derivada d'aquest.
Si no existís, jo crec que encara estan intentant entendre què diu l'article 155. No. Faig broma, però és veritat.
No.
És que,
155, no.
De juristes n'hi havia d'opinions
per donar
i per regalar.
És la interpretació del 155.
És que està escrit d'una forma, jo sí que m'ho he llegit, i sí que està escrit d'una forma que d'allà pot sortir tot el que vulguis. I tant li fot, és igual. Però la base de tot és aquesta. I fixa-t'hi bé que amb el dia de la Pasqua militar, la senyora Cospedal, amb unes declaracions no oficials, no al Salón del Trono.
Al Chascarrillo, que diuen.
No al Salón del Trono, sinó a l'ABC.
Entre pasillos.
No, a l'ABC. Fa les declaracions i diu, confirma, que efectivament l'exèrcit estava preparat per actuar si convé. Com a conseqüència, vull dir, el fet que és veritat, com deia, apuntava el Lluís, hi ha un tant per cent elevadíssim, 6 milions i mig, que voten PP, que potser ara votaran una mica menys si hi hagués unes eleccions i s'aniria cap a Ciudadanos, però que és una marca blanca. Ciudadanos, en definitiva, en el fons, en aquest sentit que estic dient jo, del fet de la unitat d'Espanya és exactament igual. Fins al punt que un partit com el PSOE, que quan va començar el Pablo Iglesias, no el Pablo Iglesias de Podemos, el Pablo Iglesias fundador del PSOE, deia Partido Federalista Español. Per tant, imagina't tu si hi ha corregut i han passat coses, han passat anys i han passat modificacions i en canvi hi ha una cosa que subsisteix i és aquesta. Unitat d'Espanya aconseguida el 1500 i pico pels Reis Catòlicos. O sigui, mira si han passat anys i estem exactament
català,
igual.
El fet català existirà sempre. I tant, per tant, a mi, doncs, això és una evidència que existeix des de sempre. L'única cosa és que jo el que crec és que s'ha de ser potser més intel·ligent del que ens creiem, diríem, no? Moltes vegades, perquè arriba un moment que diem que els altres són els tontos i nosaltres som els intel·ligents. No, això és el que em refereixo. Vull dir que, evidentment, allà també hi ha gent intel·ligent i, per tant, se'ls ha de tractar igualment, amb el mateix nivell. I, per tant, nosaltres hem d'estar molt al tanto del que pugui passar, perquè l'altre dia em deien, és que, esclar, les Arrimadas ni aigua ni... Escolta'm, les Arrimadas ha tingut un milió de vots, un milió i pico, no?
Sí.
I per tant, això s'ha de contemplar, no es pot obviar així olímpicament. No es pot obviar olímpicament, sí, políticament,
el millor, no pot ser. El millor de vots d'Arrimadas no es pot obviar com els 2 milions.
Com els 2 milions d'Esquerra, clar. Per tant, hem de dir, doncs s'ha de buscar alguna solució per intentar encaixar. Han d'estar a la taula, clar que han d'estar a la taula del Parlament, és evident que han d'estar a la taula del Parlament, no fotis.
Deia la
presidenta, ja en parlarem, però
a què te refereixes, home? Jo penso que sí.
Deia l'Eduard que veia l'escenari d'unes properes eleccions. A qui beneficien la convocatòria d'uns nous comicis?
A ningú. Dic Quebec no perquè em sembli millor,
No, ja ho sé,
Dic Quebec perquè és que...
Aquí fèiem...
La feina d'un polític és negociar, no fotem? Vull dir, no pot ser fer unes eleccions per tenir majories. S'ha de negociar amb el que tens i, per tant, el problema és que no tenim uns polítics bons polítics que puguin assentar-se, negociar, parlar, cedir, actes de generositat. Això no existeix. És que arriba un moment que dius... La política és una cosa que és molt més complexa. No és una cosa de tenir la raó absoluta i llavors tenir la majoria absoluta per imposar el teu criteri, no senyor. S'ha de negociar, s'ha de pactar i s'ha de cedir i s'ha de... sense perdre les idees. Vull dir, per tant, si vols la independència, és clar, l'objectiu és la independència, vale, perfecte.
Tu dius, el senyor Rajoy no és intel·ligent. Jo penso que sí que és intel·ligent. És intel·ligent perquè
no
pugui viure.
No és tonto, dic.
No,
és diferent.
No, jo crec que és intel·ligent. El que passa és que la intel·ligència sola no val. Ha d'haver-hi altres coses. Ha d'haver-hi empatia,
ha d'haver-hi
sentiments, ha de funcionar. Sí. Clar, el problema del penso jo, de Rajoy, és que és un home que ha arribat a un lloc primer que ningú s'esperava que arribaria. Que, de fet, va arribar espitxat un moment determinat pel senyor Aznar. El senyor Aznar va posar una mica com un pas de transició. O sigui, no era la figura. La figura que tenia que ser substituir l'Aznar era en Rato. La figura des del punt de vista d'una persona amb decisió, teòricament. Sí. Aleshores s'ha vist que tenia decisió perquè ha fet molts milions tocant campanetes, etcètera. Però el Rajoy era, per mi, era una mica com un sucedani que va sortir. I el Rajoy, amb aquest caràcter que té de...
Però el veiem sucedani, per recordar que aquest senyor va dirigir les campanyes del senyor Aznar.
Contra la majoria absoluta, després dels pactes del Majestic.
Però feia el seu paper sempre era el del segundón.
El registrador.
Era el segundón.
Era el registrador.
Era el segundón. O sigui,
no era l'hereu, era el següent, no, de la llista.
El que anava complint, o sigui, el que servia a la causa molt bé, però no com a persona que... I una vegada en el poder, fixeu-vos una cosa, que quan hi ha accions de tipus decisiu, ho fa la Soraya Sánchez de Maria. Si ho fa la Soraya, no surt ell. O sigui...
Però és que és del Partit Popular, et diran que és una estratègia.
Allò del plasma no és cap conya, és una veritat que ho contempla. O sigui, amb ella va molt bé tot això. Ara bé, dit això, hi ha un punt que a mi m'irrita moltíssim, que és aquest... de la concepció d'un document com a Constitució que és imprescindible que tots els països tinguin, menys la Gran Bretanya, que no la té, i que funciona que fa molts anys. Però aquesta utilització del text com si fos inamovible, això és mentida. Qualsevol evolució del món s'ha produït basada sobre el dret des dels grecs fins als romans, però s'ha produït anant adaptant en cada moment històric allò que convenia perquè l'evolució de la societat hi estava exigint. Llavors, si l'evolució de la societat espanyola, en aquest cas, està exigint rectificar amb segons quines coses que han passat, com és un evident desequilibri i desigualtat entre segons quines autonomies, doncs, enfoco d'una manera... Ara, abans el Lluís ho apuntava. Què passa? El Rajoy sap perfectament que té uns vots esclaus, allà els té ell, si va en contra de Catalunya. Si deixa d'anar, si sembla que deixa d'anar en contra de Catalunya, pot perdre aquests vots. I això pesa més, a l'hora de la veritat, que fer una cosa intel·ligent, que és aquell que està, que teòricament és un enemic, convertir-lo en un col·laborador. No dic com un amic.
No arriba una mica tard, ara, perquè això podria haver fet
No, jo penso que mai és tard.
No, jo penso que en política sempre, hi ha opcions. Vull dir, per tant, és que si no, millor que no t'hi posis a la política.
Però en aquest, plantejament que diu dels votants, doncs que pot decidir o no la balança cap al cantó de si és més o menys flexible en Catalunya, hi ha uns votants que segurament doncs, potser se senten més còmodes amb la beligerància contra Catalunya, però passa també que el mateix de l'altra banda, ara mateix, a dia d'avui, és a dir, hi ha 2 milions de persones que han votat i s'han expressat a favor de la independència, i si aquí, perquè això no passa només perquè sigui flexible a Madrid, ara passa també perquè segurament les forces catalanes siguin també flexibles. No ens podríem trobar en un escenari de beligerància del revés?
L'error de la política, jo llegeixo bastant el Cotarello, que el Cotarello és una persona que m'hi dona de ciències polítiques, un tio bastant raonable, que evidentment li fot unes pallisses, no és independentista, casca, és un tio casca, dir, però casca, anem a dir. L'error del Partit Popular ha sigut voler que els catalans siguin més espanyols. Si haguessin dit que els catalans haurien de ser més Espanya, és diferent que ser espanyols. Perquè més Espanya pot tenir unes certes raons històriques, tenir unes certes raons intel·lectuals, però més espanyols, com poden pretendre que els catalans siguin més espanyols? És que aquest és l'error bàsic, diríem, del PP. Si en el seu moment i en el seu dia, no el PP, el PSOE també, ojo, vull dir, tots els partits polítics de l'àmbit espanyol, si tots aquests partits polítics haguessin entès que Catalunya pot estar dintre d'una Espanya, anem a dir, doncs, compartida amb les seves idees, doncs és diferent que no pas amb el que va dir el senyor Bert.
Volia espanyolitzar els estudiants.
És que això és un error polític d'una immensitat que ha creat una quantitat d'independents impressionant aquí. Arriba un moment que els conceptes, vull dir que moltes vegades doncs, analitzant-los des de lluny són fàcils de dir, però quan estàs a dintre doncs, has de tenir la reacció i els reflexes polítics adequats com per poder dir, actuar en un moment determinat. No? I per tant, l'error és aquest. Jo diria que l'error de base dels governs espanyols és aquest, que volien que els catalans siguessin més espanyols. Doncs no. Més Espanya podria estar una mica d'acord, diria, no? Però més espanyols, no?
Hi ha una dificultat molt gran per mi, és que, clar, quan parlem d'independència, parlem d'independència el 2017, que no és la independència el 1917.
No, és evident.
Estem dintre d'Europa, per tant, en qualsevol cas, dependrem sempre de la Unió Europea.
Clar.
O sigui, és igual. I si no hi som, dependrem dels bancs europeus. O sigui, que és igual. Per tant, no es pot pensar en una independència el mateix concepte d'aleshores. Però fixa-t'hi bé, la meva filla gran, aquestes festes, a partir de... va estar a Madrid. Mai havien vist tantes banderes espanyoles penjades als balcons.
Claro. Sí.
D'on ve això? Per què es produeix? Es produeix per les informacions. Claro. Informacions, digui, tots els mitjans d'informació, i les televisions, totes les televisions, o gairebé totes les televisions, que no siguin TV3 o de Mallorca, tots estan parlant de lo mateix en la mateixa direcció. Com a conseqüència, tot i que efectivament a la resta d'Espanya hi ha gent intel·ligent, hi ha gent creativa, hi ha gent fantàstica, estan imbuïts d'una idea, d'una falsa idea, que els fa veure. Ahir vaig veure un programa, si vol veure, dels antibiòtics que van fer TV3. Un programa que diu La fi dels antibiòtics.
Sí, que ara no...
Era remissió,
no l'he vist, però...
Era fenomenal. Bé, hi havia un moment, hi havia una escena, que hi havia el cap d'investigació de la Vall d'Hebron, que parla en castellà, i tenia un equip del seu equip, que eren quatre dones, que parlaven en català. I ella parlava en castellà i contestava en català i tal. I jo vaig dir, aquesta escena, per favor, agafeu-la i passeu-la per totes les televisions d'Espanya. I que vegin com no passa absolutament res. Que hi ha una persona que parla en castellà i una que parla en català i no els hi passa res. I s'entenen perfectament i fan la seva feina.
Sí, no. Jo he dit més d'una vegada en aquesta tertúlia que Catalunya tard o d'hora serà un estat. Però no serà independent de res. Per tant, serà un estat, més, en aquests moments, més igual que sigui federal, confederal o independent. Més absolutament igual. Perquè hem de sortir de l'atzucat. Vull dir, si no som independents, ara ja ho serem. El meu objectiu és la independència. Vale, perfecte, però ja ho serem, perquè és que arriba un moment que, vull dir, que ara en aquests moments no podem pretendre, anem a dir... Per un decret llei, anem a dir, d'un Parlament català que fem una declaració unilateral. No podem fer-ho, ho sento, em sap greu, però, i em sap molt greu, però vull dir, arriba un moment, el meu objectiu sí que és la independència, però anem a fer uns camins una miqueta més coherents i intentar, anem a dir, no tensionar tant a la població, perquè, evidentment, doncs, des del punt de vista psicològic, inclús hi ha estudis, el Rojas Marcos, l'altre dia van enviar un article del Rojas Marcos que, vull dir, que deia que tota la joventut està molt tensionada, tot plegat. I és un problema d'educació, és un problema de tensió de l'ambient. Per tant, totes aquestes coses influeixen, anem a dir, a la pròpia evolució de la societat.
Lluís. No? Aquí, sí, aquí. Bueno, jo tornaria... Comento això, aviam, això és una cosa que poder també s'han dit coses que no haguessin tingut de dir, o prometre coses que no haguessin tingut de prometre.
Marcar
dates que eren impossibles de complir. Tot això ha desanimat a molta gent i ha disgustat a molta gent, però jo tornava amb els mitjans de comunicació. Penseu una cosa, jo, aquell temps que hi havia tants problemes amb Marroc, amb la qüestió de pescaries i tot això, hi havia uns problemes terribles, jo aquell temps hi anava, pues, tres o quatre vegades l'any a Marroc, jo ho coneixo molt bé, no? I segons el que havia dit la tele, deien, hombre, tu eres espanyol, hermano, i segons com et fotien una patada al mig dels nassos. O sigui, que el poble és molt, molt manipulable. Molt manipulable, o sigui, que si la tele deia que Espanya es havia portat bé i havia concedit unes
licències... Però en tots sentits,
per una banda per una altra. En tots sentits, però jo vull dir que això pot canviar.
Conscients.
Pot canviar. Pot canviar perquè, desgraciadament, el poble és bastant, bastant manipulable.
Sí, però bueno...
Molt manipulable.
Per tant, el deies ara en el track, evidentment, doncs... Els polítics han d'estar per solucionar els problemes de la societat i de la gent, no? I per tant, doncs hem d'intentar solucionar els problemes i no crear-ne de més, diríem, no? Els suficients, hem de crear els suficients com per poder evolucionar i poder, anem a dir, doncs, anar al nostre objectiu. Però bueno, anem pas a pas, vull dir, jo penso que la política és això, l'art de la política és que realment és molt complicat,
però és que
fer la crítica una vegada els fets han passat és molt fàcil, diríem, perquè evidentment doncs, per tant hem de dir, doncs, bueno, fem un acte de contrició tots plegats i de dir, bueno, busquem
saps
alguna
que,
fórmula per poder tirar endavant.
Saps quina que em sembla a mi?
És el Junqueras, també, en el fons.
Ara seré crític, no?, amb la política, que s'ha tornat una cosa tan, que sempre ho dic, tan sectària que no hi ha projectes de país. No, el polític té de servir al poble, de buscar solucions pel poble, pel benestar del poble. I a la política, desgraciadament, s'ha tornat una cosa d'interessos privats i, a vegades, un negoci pur i dur.
No, tampoc. Jo no sóc tan radical com
bueno,
tu.
No, perquè... tu no, perquè tu has sigut polític i jo no.
No,
o sigui, que aquí hi ha la diferència. O sigui, que
no amb poder, sóc un polític sense poder. Mai he tingut poder, per sort, no? Si hagués tingut poder...
A mi em fa molta pena quan aquest país funciona així i es parla d'organitzacions per delinqui i després resulta que tots són polítics. Això és molt trist.
Doncs amb aquesta reflexió ho hem de deixar. Agraïm l'assistència a aquesta tertúlia de l'Eduard Gené, del Lluís Ribas i de l'Alba Roda. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
A vosaltres, ja ens
veiem. I bon any, vinga.
Bon dia i bon any.
Força i endavant.
Nosaltres els deixem ara en companyia de... de l'Eva de... ara no sortirà el cognom, de l'Eva...
de l'Eva.
Garrido. Mira, em matarà, però bueno, ja ens fem càrrec. Amb l'Eva Garrido, demà ja tornarà a Carme, en companyia del Sant Cugat a Fons. Siguin feliços, si poden.